El primer premi de la grossa de cap d'any és pel 44.748. S'ha venut a Reus. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Fa tot just uns minuts ha acabat el sorteig de la grossa de cap d'any. El primer premi se l'ha endut aquest número que dèiem, el 44.748. Cada bitllet està premiat amb 200.000 euros. Ha tocat a Reus. Però el sorteig de la grossa de cap d'any ha repartit més premis, Sara Riera.
Sí, el segon premi se l'ha endut al 81.612 i s'ha venut a les Borges Blanques i la Seu d'Urgell. Són 65.000 euros per bitllet. El tercer premi ha estat per al 96.522. Amb aquest bitllet toquen 30.000 euros per número premiat i s'ha distribuït a l'Hospitalet de Llobregat.
Si no us ha tocat la grossa de cap d'any, no hi ha cap problema. Igualment podeu fer festa aquesta nit. La policia, per això, ha activat un operatiu especial per reforçar la seguretat durant aquesta revetlla de cap d'any. Hi haurà controls a les zones d'oci nocturn. A Barcelona n'hi haurà amb detectors d'armes blanques. I també se'n faran de velocitat i de drogues a les carreteres principals de tot el país.
Serà una nit de molta mobilitat. S'han organitzat un munt de festes a locals i discoteques, però també a l'aire lliure. A Barcelona celebrarà l'entrada del 2025 amb un gran espectacle a Montjuïc. A Catalunya Ràdio, aquest any, les campanades les faran els conductors del búnquer.
Serà un cap d'any excepcional. Tindrem, pels amants del búnquer, una biografia de Sant Nicolau amb música en directe de la Polifònica de Porreig. I després, les campanades, els quarts seran quatre tuberculosis que cauran del sostre i cada campanada serà dedicada a un retrat d'un personatge que hagi sigut polèmic o que hagi tingut protagonisme aquest any.
Doncs ja sabeu, si no teniu plana fora, a Catalunya Ràdio teniu aquest que proposa en Peyu, amb el Jair i amb la Neus Rossell. Mentrestant, a Catalunya Migdia passarem per totes les demarcacions per saber on s'han organitzat les festes més multitudinàries. Però amb l'entrada de l'any, de l'any nou, pujaran els preus dels aliments bàsics que consumim cada dia.
Perquè s'acaba la rebaixa de l'IVA que s'havia aplicat per combatre la inflació. Ara que ha baixat, passarem d'un impost zero a un que anirà del 2 al 4% en productes com el pa, la llet, els ous, la fruita o l'oli d'oliva. I atenció amb la llum, que tornarà a tenir un IVA del 21% independent del preu majorista.
Una cosa bona, però, és que les pensions pujaran un 3%. I, a més, més canvis. Demà a les 7 del matí, el subministrament de gas rus a Europa via Ucraïna quedarà interromput. Volodymyr Zelensky s'ha negat a renegociar el contracte que tenia amb Moscou perquè té clar que els beneficis que obtenen els russos són per finançar la guerra contra Ucraïna.
La Comissió Europea fa temps que ha fet els seus números i preveu un impacte limitat. Han preparat vies alternatives per als països més afectats, Eslovàquia i Àustria, principalment, que s'hauran de vestir ara de gas liquat dels Estats Units, Qatar o Noruega.
I en aquest últim Catalunya Migdia del 2024 també farem un balanç de l'any polític.
Tenim un president socialista, la Generalitat, després de 14 anys de poder independentista. Les eleccions del 12 de maig van sacsejar el tauler de joc, però també han restablert els lideratges de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
I en paral·lel, els casos de grip continuen pujant a Catalunya. De moment, però, no hi ha gaire hospitalitzacions perquè el virus està afectant, sobretot, criatures.
La qual cosa suposen casos molt més lleus. En canvi, les persones de més edat, que són les que habitualment poden tenir més complicacions, doncs aquests, de moment, no són massa. És a dir, que no tenim massa hospitalitzacions per casos de grip. Sí que n'hi ha, però no n'hi ha massa.
I en la cultura repassarem les primeres estrenes de cinema i de teatre que ens portarà el 2025. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marta García, bon dia.
Bon dia.
I seguim pendents del Barça i de les inscripcions, o no, de Dani Olmo i de Pau Víctor.
La Lliga està revisant ja la documentació que ha entregat el Barça per poder inscriure els dos jugadors abans que acabi el termini avui a la mitjanit. El club confia que es tiri endavant, però la solució, Òscar, podria arribar fins més avançat el dia, és a dir, que serà un dia entretingut. Vos detallarem com està la situació, repassarem també l'any esportiu dels equips catalans, vos explicarem d'on ve això de les Sant Silvestres, que se disputen l'últim dia de l'any, i parlarem del Dakar, els pilots catalans que hi participen viatge avui cap a l'Aràbia Saudita.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí molt tranquil. Ara només hi ha cua a la ronda litoral de passeig de la zona franca al Port Vell i també aturades a Sant Adrià al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. Els accessos a Viella per l'ENA 230 en sentit sud i per la C28. També a les entrades a Puigcerdà per l'ENA 152 i ENA 154. I cal encara circular amb precaució per la boira a l'autovia A2 entre Tàrrega i Cervera i a l'ENA 240 amb boira molt densa entre Valls i Montblanc.
Això pel que fa a la mobilitat, ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Fa dies que la previsió és un pèl avorrida perquè tenim l'anticicló a sobre nostre i per tant no varia gaire. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
I continuem igual, per tant, si algú ha de sortir aquesta nit a l'exterior, abrigat?
Sí, absolutament abrigats, això sí. Sempre amb el fred més viu, més cru, en zones fondes de l'interior i del prelitoral, valls pirinenques, perquè en aquests clots, en aquestes àrees enclotades, és on els valors seran clarament sota zero. La boira gebradora, en molts casos, present, molta precaució, ponent altiplà central interior de les Terres de l'Ebre, sobretot a l'hora de conduir, i el cel més clar amb diferència, alta muntanya, sense vent, amb un temps plàcid, que també serà present a la costa, però avui com a novetat amb algun interval de núvols.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Ho hem conegut fa tot just 10 minuts. El primer premi de la grossa de cap d'any és pel número 44.748. S'ha venut a Reus, a l'Alt Camp. Ha repartit 200.000 euros per cada bitllet. De fet, aquest any s'havien posat a la venda 35 milions d'euros en un sorteig que s'ha celebrat per dotzena vegada. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja sabem que, a banda dels premis, aquests sortejos també fa que part dels guanys serveixin per fer algunes actituds benèfiques. Per exemple, els 4.200.000 euros de l'any passat s'han destinat a contribuir a la creació del Barnahus, unes instal·lacions on s'atenen infants víctimes d'agressions sexuals. Però avui hem estat molt pendents, fins fa uns minuts, d'aquest sorteig i dels premis.
Exacte, i ara podem reproduir el moment en què les presentadores del sorteig, Maria Xinxó i Anna Bertran, anunciaven a l'estil Hollywood el primer premi.
Ja el tenim! Ja tenim la grossa de cap d'any, que és el 44.748!
El número aquest, que és el darrer premi del sorteig que ha començat a la una. Primer han sortit els 3 cinquens, després els 2 quarts, mentre que el tercer, el segon i el primer s'han aconseguit amb els bombos tradicionals. El segon premi, que ha repartit 65.000 euros per bitllet, ha estat pel 81.612, que ha caigut a les Borges Blanques, això és a la comarca de les Garrigues, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell. El tercer premi ha estat pel 96.522, que es paga 30.000 euros pel bitllet i s'ha venut a l'Hospitalet de Llobregat, al Baix Llobregat. Els 2 quarts reparteixen 10.000 euros per bitllet i han estat el 22.724 venut a Banyoles, al Pla de l'Estany, i a Sarrià de Ter, al Gironès, el 83.387, que s'ha dispensat a Badalona, al Barcelonès. I els 3 cinquens premis, que aquests reparteixen 5.000 euros per bitllet, han anat a caure a Gironella, al Berguedà, el 89.479, mentre que l'altre cinquè, el 42.111, ha anat a Tremp, al Pallars Jussà, Sant Celoni, al Vallès Oriental. Recordem que hi ha un tercer cinquè, el 97.342, venut íntegrament a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. Recordar que també tenen premi els números anteriors i posteriors, els premiats, així com les terminacions de tots els agraciats.
Doncs felicitats a tots els que han tingut premi, i els que no, doncs podem dir-nos allò que sempre diem mentre tinguem salut. A tot això, avui és 31 de desembre, és cap d'any. Els cossos policials despleguen aquesta nit un operatiu especial a tot el país per reforçar la seguretat durant la revetlla. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra tenen previstos una 60ena de controls de velocitat, de drogues i d'alcohol, amb més de 300 agents desplegats que estaran actius fins demà, dia 1 de gener, a mig matí, Miquel Jarque.
Sí, seran controls dinàmics que aniran canviant d'ubicació durant tota la nit i matinada. Seran més intensos a les zones d'oci nocturn, que aquesta nit ampliaran l'horari de tancament. A la capital catalana, el dispositiu policial més important és el que es fa entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Protecció Civil a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, que tindrà el suport, a més, de drons de vigilància. En aquest punt, on l'any passat es van aplegar 120.000 persones, s'han programat controls d'aforament i, a més, també controls amb pales detectores d'armes blanques. A més, no hi estaran permeses les ampolles de vidre. També s'incrementa la vigilància al transport públic de Barcelona, en concret al metro, que, atenció, no tancarà fins demà. demà a la mitjanit com és tradicional.
Això pel que fa a Barcelona, però si repassem altres punts del país, què hi trobem?
Doncs a Lleida es dupliquen els agents de la Guàrdia Urbana en servei respecte a un cap de setmana normal i s'habiliten punts liles itinerants durant tota la nit. A Tarragona es reforçarà la seguretat a la plaça Corsini i a Girona es pararà especial atenció a la cercavila del barri Vell que hi ha prevista per celebrar l'arribada de l'any nou. Pel que fa al transport públic, s'intensifiquen els patrullatges de Mossos d'Esquadra a l'aeroport del Prat, estacions de ferrocarril i estacions d'autobusos.
Tot això és el dispositiu de seguretat per una nit en què ja és tradicional que hi hagi molta mobilitat, i és que les discoteques de tot Catalunya es preparen per un cap d'any més internacional que mai. El sector preveu que gairebé el 25% dels seus clients seran turistes procedents de fora de l'Estat per la projecció que té Barcelona al mercat de l'oci nocturn de tot el món, Mireia Sala.
Arran de la digitalització de la venda d'entrades i la publicitat a través de les xarxes socials, moltes discoteques catalanes han aconseguit cridar l'atenció i vendre entrades a persones estrangeres. Des de la patronal FECASARM vinculen aquest èxit a l'atractiu turístic català i al fet que 5 locals barcelonins estiguin entre les 100 discoteques més ben valorades del món, segons un dels rànquings més prestigiosos del sector. Així ho assegura Joaquim Boada, secretari general de FECASARM.
En un món tan globalitzat i que tot està, doncs, ara mateix tan digitalitzat, és molt fàcil comprar entrades de qualsevol punt del món per veure, doncs, que estaràs de viatge a Barcelona i, per exemple, doncs, ja triar la discoteca. Evidentment, si pots fer-ho en una de les discoteques que estan a la llista de World's 100 Best Clubs, que són 5 de Barcelona, doncs, evidentment, molt millor.
De fet, les discoteques catalanes afronten la nit més important de l'any pel que fa a la facturació amb cert optimisme, perquè la venda anticipada permet preveure més d'un 90% d'ocupació. Segons dades del sector, la nit de cap d'any suposa entre el 3 i el 6% de la facturació anual.
Però moltes festes de cap d'any a locals, com sentíem, però també n'hi ha moltes a l'aire lliure. Barcelona donarà la benvinguda al 2025, ho deia el Miguel Jarque, amb un gran espectacle de música, llum, pirotècnia i drons a Montjuïc, Valeria Obereda.
Sí, més de 500 drons i 800 quilos de pirotècnia a l'espectacle Barcelona Batega, amb música des de les 9 del vespre, però que esclatarà amb llum i foc 10 minuts abans de la mitjanit. Les campanades de TV3 amb Miqui Núñez i Laura Escanes es fan des d'aquí.
Doncs a Catalunya Ràdio aquest any les campanades van a càrrec dels conductors del búnquer.
En Peyu, la Neus i el Jair preparen un cap d'any molt especial, marcat sobretot pel bon humor i el surrealisme, sincerament.
Serà un cap d'any excepcional. Tindrem, pels amants del búnquer, una biografia de Sant Nicolau amb música en directe de la Polifònica de Porreig. I després les campanades, els quarts seran 4 tuberculosis que cauran del sostre i cada campanada serà dedicada a un retrat d'un personatge que hagi sigut polèmic o que hagi tingut protagonisme aquest any.
Ja anuncien que serà una festa irrepetible.
Aquesta serà la festa a Catalunya Ràdio. Hem repassat també la de Barcelona, però podem repassar com serà el cap d'any en altres punts de Catalunya. Per exemple, Núria Paraire, què es preveu a les comarques de Girona?
Doncs per primer cop la ciutat de Girona tindrà una cercavila per donar la benvinguda al nou any. Es posarà en marxa després de les tradicionals campanades de la catedral i anirà a càrrec de la Girona Marching Band, un projecte educatiu de l'Escola de Música La Moderna. Portarà els sons de les bandes de carrer de Nova Orleans al centre de la ciutat. I precisament aquest any la banda ha celebrat el 10è aniversari. La cercavila sortirà de la plaça dels Apòstols a tocar de la catedral i acabarà a la plaça de la Independència.
I a Lleida, Noelia Casellas, què es prepara?
A la ciutat de Lleida la festa més nombrosa serà la Llotja, que torna a convertir-se en una gran discoteca amb 2.500 persones. La novetat, la música en directe. A Mollerussa, la discoteca Big Ben celebrarà el cap d'any amb 5.000 persones després de 10 anys tancada. Cervera celebrarà les tradicionals campanades des de la plaça Major, i a Tàrrega recuperen les targanades amb campanades a les 3 de la matinada. Al Pirineu, Durroboí i el Pla de l'Ermita faran les campanades des de les esglésies romàniques.
I acabem el recorregut a la demarcació de Tarragona. Manel Sastre, què s'hi farà aquí?
A Tarragona, un any més, la festa es concentra al centre de la ciutat, a la Revella del Carilló, a la plaça Corsini, davant del mercat. Des de les 11 i fins a 3:45 de la matinada hi haurà música en viu, grups de versions i discjòqueis. A Reus, la benvinguda al 2025 es farà a la plaça del Mercadal. Molts pobles de la demarcació fan també revetlles i sopars populars, i a les Terres de l'Ebre destaquem a Tortosa la festa al pavelló Firal, mentre que Amposta l'any nou es rep a l'Auditori Municipal.
Doncs així és com podreu desitjar un bon any a tothom, a Girona, a Lleida, a Tarragona o a Barcelona, a qualsevol barri, des del Poble Sec fins a Sant Andreu. I això serà aquesta nit, perquè a partir de demà alguns aliments seran més cars, perquè s'acabarà la rebaixa de l'IVA que es va començar a aplicar l'1 de gener del 2023, quan, arran de la inflació, el govern espanyol va decidir deixar a zero l'impost pels aliments bàsics, Rafael de Ribot.
L'IVA d'alguns aliments bàsics, com el pa, la llet, els ous, la fruita o l'oli d'oliva, ja va passar a ser del 2% a l'octubre i a partir de demà serà del 4%. Les pastes i els ous de llavor recuperen el gravamen original del 10%. Avui l'Associació de Consumidors Facua ha denunciat que el govern espanyol no ha evitat que les empreses hagin aprofitat la situació per apujar els preus. Rubén Sánchez és el portaveu de l'associació.
Esta medida ha sido un fracaso, ha sido un fiasco, el gobierno no ha cumplido su obligación de controlar el mercado y ha perdonado multas millonarias a grandes empresas que deberían hoy estar teniendo que asumir sanciones de elevada cuantía proporcionales al beneficio ilícito con el que han jugado con los precios al alza.
Aquest 2025 també pagarem més per la llum, que passa del 10% d'IVA al 21%, independentment del preu majorista. Això equival a uns 100 euros més a l'any. Pel que fa al gas natural, la revisió del preu, que es fa trimestralment, ha establert que aquest 1 de gener la tarifa regulada s'encarirà un 10% de mitjana. També s'apujaran els peatges, que a Catalunya s'encariran prop d'un 2%. El respir, per contra, serà pels que tinguin una hipoteca variable. La nova baixada de l'Euribor, la novena consecutiva, pot suposar de mitjana un estalvi de gairebé 1.000 euros l'any per a qui hagi de revisar la quota. Una tendència baixista que, segons el sector, continuarà aquest 2025.
Però el canvi d'any també té algunes conseqüències a nivell internacional. Per exemple, Rússia ja ha començat a reduir el volum de gas que envia a Europa a través d'Ucraïna, a l'espera que demà, a primera hora del matí, els ucraïnesos tanquin definitivament l'aixeta. Kiev no ha volgut renegociar el contracte de trànsit signat el 2019 a Moscou, que venç aquesta pròxima mitjanit, perquè diu que els beneficis que obtenen els russos serveixen per finançar la guerra, Quim Olivares.
Sí, el president Putin ha rebutjat la politització del gas.
Sempre hem estat a favor dels subministraments. Sempre hem estat a favor de la despolitització de qüestions de caràcter econòmic. Mai hem rebutjat el subministrament a Europa.
La Comissió Europea diu que ha preparat alternatives per als països més afectats pel tancament del gasoducte, com Eslovàquia, Àustria i Hongria. Es tracta del gas natural liquat, el GNL, que sí que provocarà un augment de preus aquest 2025 perquè té més costos i es pot vendre a més llocs, com ha explicat a Catalunya Informació Antoni Peris, responsable d'energies primàries del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Sí, totes les xifres estan apuntant a que hi ha una pujada. L'hivern europeu, a diferència de l'any passat, està sent més fred. Àsia està recuperant tots els nivells de producció i tot això fa que els preus del GNL pugin perquè hi ha més demanda.
Per aquest expert, la nova situació geopolítica ha tingut alguns beneficiaris.
És un fet que els Estats Units, amb tot el desenvolupament del gas que ve de fracking, per ells això és una oportunitat de vendre el gas que tenen amb excedents per als seus consums. Però no són només ells, també Qatar i altres països productors.
La Unió Europea s'ha adaptat a la nova realitat per no dependre del gas rus. Ha millorat les interconnexions gasístiques entre països i té molt més plens els magatzems subterranis de gas ara que el febrer del 2022, quan va començar la invasió russa a gran escala.
I encara la informació internacional. El canal de Panamà compleix avui exactament 25 anys sota administració panamenya amb el gran objectiu de fer front a la crisi climàtica i als reptes comercials, però també a les recents exigències de Donald Trump sobre el retorn d'aquesta infraestructura als Estats Units. Per aquesta via, de 82 quilòmetres entre els oceans Atlàntic i Pacífic, hi transita el 3% del comerç mundial, Sergi Roca.
Ara bé, els últims temps el seu ús està molt condicionat a la sequera estacional que afecta aquesta zona de Centroamèrica, sobretot tenint en compte que és l'únic canal d'aigua dolça del món i que està alimentat per llacs artificials que també abasteixen més de la meitat de la població de Panamà. A més, és una infraestructura vital també pel que fa als ingressos del país. Per tot plegat, els seus líders han sortit al pas de les declaracions del futur president dels Estats Units. Trump es queixa de les tarifes del canal i d'una suposada influència xinesa a la via i ha amenaçat d'exigir la devolució d'aquesta obra creada fa més d'un segle pels Estats Units. El president del Panamà, José Raúl Molino, és contundent.
El canal es panameño y de los panameños. Ahí no hay la posibilidad de abrir ningún tipo de conversación en torno a esa realidad. Que ha costado lágrimas, sudor y sangre al país llegarla a tener.
El canal va passar a mans de Panamà el 31 de desembre del 1999, un acord gestat encara 20 anys abans de la mà del recent difunt president nord-americà Jimmy Carter i l'expresident Aristides Royo, negociador dels tractats.
El canal lleva ya 25 años de estar administrado tal como se dispuso en los tratados. Se han venido cumpliendo al pie de la letra, hace que yo no creo que él tenga realmente la voluntad de alterar o de cambiar esa situación.
Més enllà de possibles guerres comercials a la vista amb el seu veí del nord, les autoritats del Panamà admeten que el seu pla de viabilitat per fer front a la sequera passa sobretot per dues vies: la construcció d'un altre llac artificial, ja projectat, i per diversificar els seus serveis mitjançant carreteres o gasoductes.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa per la publicitat i a seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any.
Per brindar.
Apunta!
Un any més amb aquesta tropa, però tot i ells aquest any pot ser un molt bon any.
Yeah?
Nit de Cap d'Any, avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta, el Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Vinga! Catalunya migdia.
Un quart i mig de tres. L'any 2024, que avui s'acaba, ens ha deixat un nou escenari polític a Catalunya amb un president socialista a Palau després de 14 anys de poder independentista. El 12M va sacsejar el tauler de joc en una nova legislatura marcada per la crisi de l'habitatge i el nou finançament. Núria Oriol, Marta Corbalán, bon dia.
Bon dia. Hola, bon dia.
Núria, Salvador Illa no es va cansar de repetir-ho durant la campanya del 12M i s'ha fet realitat. Catalunya ha passat pàgina els últims 14 anys.
Doncs sí, perquè els socialistes han aconseguit la victòria i l'independentisme ha perdut la majoria absoluta. El candidat del PSC recuperava poder a Palau gràcies als acords d'investidura primer amb els comuns i després amb una esquerra molt tocada que deixava la decisió en mans de la militància. El nou president ha engegat la legislatura fent equilibris amb els seus socis a preferents i amb la resta d'Espanya i normalitzant relacions també amb el rei.
És una nova etapa, Marta, però amb els mateixos líders.
Sí, l'independentisme ha encetat una nova etapa però amb les mateixes cares de l'1 d'octubre. Carles Puigdemont ha recuperat la presidència de Junts i el seu partit s'ha convertit en decisiu per a la governabilitat de Pedro Sánchez. Esquerra, Oriol Junqueras també ha recuperat el timó del partit, un partit però que ha quedat fracturat en dues parts després d'una crisi profunda. Ara serà Junqueras qui haurà de gestionar la política d'aliances i de moment ha començat marcant distàncies amb els socialistes i ha posat el fre de mà en negociacions clau com els pressupostos catalans.
El 2024 passarà a més a la història legislativa d'Espanya per l'aprovació de la llei d'amnistia.
La seva aplicació però no està sent un camí de roses, els jutges es resisteixen a amnistiar els principals líders de l'1 d'octubre. Després de 7 anys a l'exili, Carles Puigdemont segueix sense poder tornar a Catalunya sense risc de ser detingut i Oriol Junqueras no es pot presentar a unes eleccions perquè continua inhabilitat. La pilota està ara a la teulada del Tribunal Constitucional que preveu resoldre tota la causa de l'amnistia abans de la tardor del 2025.
Un 2025 que arrenquem, com sempre, en deures, alguns ja coneguts.
Exacte, el president de la Generalitat com
comença l'any com l'acaba, sense pressupostos i amb el mateix repte, tenir-los. El Congrés d'Esquerra ha fet saltar el calendari del govern, que malgrat que hi confia també està l'expectativa de la relació partidària amb la nova direcció d'Oriol Junqueras, i els comuns se mantenen la pressió en matèria d'habitatge. El camí tampoc serà fàcil per fer possible la gran carpeta de la legislatura, el finançament singular pactat amb els republicans i que revolta el Partit Popular.
I avui els líders europeus també fan balanç de l'any, i n'hi ha dos que encara en el 2025 força tocats i amb incertesa sobre el seu futur. Són el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Olaf Scholz, que ha centrat el seu discurs de cap d'any en les eleccions anticipades que es fan a Alemanya el 23 de febrer i ha denunciat ingerències d'Elon Musk, Marguell.
Sí, s'ha dirigit directament als votants i els ha demanat que no es deixin influir pels propietaris de les xarxes socials, referència clara però no explícita, al màxim responsable de la xarxa X i ara també membre de l'equip de Donald Trump als Estats Units, que ha donat suport al partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya.
Vosaltres sou els que decidiu, els ciutadans i les ciutadanes. Això no ho han de fer els propietaris de les xarxes socials. En els nostres debats, la impressió és que com més extrema és l'opinió, més atenció rep. Però no és qui més crida qui decideix el que passa a Alemanya, sinó la gran majoria de persones sensates i decents. Això també s'aplica a les eleccions al Bundestag del 23 de febrer.
Scholz demana als alemanys que resisteixin a la manipulació i defensin la democràcia, i en aquest sentit també assegura que després de l'atac al mercat de Nadal de Magdeburg hi ha hagut un augment de la desinformació.
Això a Alemanya, però a França Macron mirarà de passar pàgina a un any en què ha tingut fins a 4 primers ministres.
En el missatge televisiu que farà aquesta nit intentarà demostrar que ho té tot sota control i insisteix que vol complir el mandat fins al 2027, però a ningú se li escapa que el nou govern de François Bayrou és tan fràgil com el de Michel Barnier. Està en minoria a l'Assemblea Nacional i acorralat pels partits de l'esquerra i l'extrema dreta.
Tot això a Europa, però mentrestant a Corea del Sud... Protestes, tant a favor com en contra de l'ordre de detenció que un tribunal de Seul ha ordenat contra el president Yoon Suk-yeol. El Parlament el va destituir temporalment del càrrec mentre l'investiguin per la llei marcial que va declarar a principis de mes, i des de llavors ha esquivat la justícia.
No s'ha presentat a declarar cap de les tres vegades que l'han citat, i a més, el seu servei de seguretat ha impedit que la policia escorcollés el despatx i la residència oficial. El seu advocat espera deixar en suspens una ordre de detenció que troba il·legal.
Em pregunto si l'emissió d'un ordre il·legal d'aquest tipus s'alinea amb els principis de l'estat de dret. Aquesta sol·licitud d'ordre de detenció és il·legal i no és vàlida.
En paral·lel, el president interí, Choi Sang-mok, intenta sobreviure en aquesta inestabilitat política i finalment ha ratificat el nomenament de dos jutges del Constitucional per les amenaces de l'oposició de fer-lo fora. Un tribunal renovat que haurà de confirmar si inhabilita definitivament Yoon Suk-yeol.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Tornem a Catalunya perquè el Departament de Salut ha obert avui la vacunació contra la grip i contra la Covid-19 a tota la població. Això quan l'epidèmia de grip es manté en ascens amb més de 200 casos per cada 100.000 habitants i ja arriba gairebé al nivell moderat, Purificació Barcelona.
Sí, les dades confirmen que estem en xifres inferiors a les d'ara fa un any, la qual cosa fa preveure que el pic de l'epidèmia de grip es podria endarrerir fins a mitjans o finals de gener. Així explicava Catalunya Ràdio la situació a l'atenció primària, Jordi Mestres, vocal de la Junta de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària.
El pic de la grip probablement vindria la segona o tercera setmana de gener, i probablement estem en aquest punt i ho veurem, no? Per tant, explicacions a la població que ho sàpiguen, no? Que tinguin clares les mesures de protecció, mascareta si fa falta, rentar-se les mans, no tossir a l'aire i, evidentment, la vacunació, sobretot a les persones de risc.
De moment, l'epidèmia no està provocant gaires hospitalitzacions, unes 400 setmanals, perquè afecta sobretot infants. Pel que fa al virus responsable de la bronquiolitis, experimenta un ascens que s'acosta al pic d'infeccions i pugen també les hospitalitzacions, la meitat de les quals corresponen a menors de 2 anys. Pel que fa a la Covid-19, es manté estable a la baixa, però pugen lleugerament les hospitalitzacions, el 80% de les quals són de persones més grans de 60 anys. I com dèiem, la vacunació ja s'ha obert per a tothom. Segons les últimes dades, els nivells de cobertura són baixos, al voltant del 60% en persones més grans grans de 80 anys, lluny del 75% en persones de risc que recomana l'OMS.
Això, justament avui, que fa 5 anys que la Comissió Municipal de Salut de Wuhan, a la Xina, va fer arribar a l'Organització Mundial de la Salut una primera declaració sobre casos de pneumònia viral sense identificar, la qual cosa després va derivar cap a la pandèmia de la Covid-19. Eren els inicis d'una pandèmia que provocaria més de 7 milions de morts a tot el món i que afectaria radicalment les vides de tota la població mundial.
En un comunicat publicat avui, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, diu que el món ha après algunes lliçons, però que encara no està del tot preparat per afrontar una nova pandèmia.
Si avui arribés una nova pandèmia, el món hauria d'afrontar moltes de les mancances i vulnerabilitats que va demostrar contra la Covid-19 ara fa 5 anys.
A casa nostra, l'epidemiòleg Antoni Trilla lamenta que no hem après prou la lliçó de la importància de les vacunes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Un esperaria que després de tot el que hem passat, doncs els nivells de vacunació no solament es mantinguessin amb taxes bones, sinó fins i tot pugessin. I això no és així. Hem fins i tot baixat lleugerament les cobertures de vacunació enfront la grip, enfront la Covid, també han baixat.
I pel que fa als reptes a escala mundial, l'OMS destaca que 5 anys després continuen demanant a la Xina que comparteixi dades i accés perquè puguem entendre els orígens de la Covid-19 i també que tots els països actuïn sobre la base de la transparència, l'intercanvi d'informació i la cooperació per poder preparar-nos millor contra possibles futurs atacs contra la salut mundial. I sobre això, la Xina ja ha respost que sempre ha estat oberta i transparent sobre les dades de la Covid-19.
Més coses, passa un minut de 2:15. Les estufes de gas a les terrasses de Barcelona seran història a partir de demà mateix. Els restauradors que vulguin continuar climatitzant l'exterior dels seus negocis hauran de posar-hi estufes elèctriques si no volen pagar multes que poden arribar als 1.500 euros, Montse Poblet.
Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Barcelona vol reduir les emissions de la ciutat. Es calcula que una estufa de gas encesa durant 8 hores genera l'equivalent a un cotxe de gasolina circulant 120 quilòmetres. Malgrat que la decisió està presa des de fa 7 anys, encara hi ha bars que s'ho estan pensant i alguns que resisteixen a aplicar la normativa.
La idea del local és poner elèctriques. S'està buscant una solució, a veure què tal.
Jo no el canviaré fins que trobi una solució. I que em vinguin a informar, que em busquin solucions. Vale, un problema, pues busquen una solució, però no per l'article 21 es treu una cosa sense aportar res més.
Josep López, professor del Departament de Física de la Universitat Politècnica, analitza els avantatges i els inconvenients de la substitució de les estufes de gas per elèctriques.
Que el que guanyem és reduir una miqueta la emissió, pel fet, bàsicament, que la xarxa té unes emissions de CO2 en global menors que el propi gas en si. Què perdem? Que la manera d'aconseguir calor amb el gas és més directa, és més ràpida i és menys cara que amb l'electricitat.
Les estufes elèctriques autoritzades per l'Ajuntament han de tenir una potència màxima de 150 watts per metre quadrat i només es podran fer servir de l'1 de novembre al 30 d'abril.
Els treballadors de l'empresa de recollida de residus de Girona qualifiquen a Catalunya Ràdio de desgavell organitzatiu la situació actual. Girona es troba immersa en un moment de canvi del servei i és habitual veure-hi contenidors desbordats i deixalles a terra. Girona, Núria Paraire.
Hola, bon dia. Segons representants del comitè d'empresa, el problema principal és la convivència de tres sistemes diferents. En uns barris hi ha el porta a porta, en d'altres els contenidors que s'obren amb targeta i també hi ha els contenidors que es col·loquen només al vespre nit. A més, hi ha barris on encara hi ha els contenidors tradicionals, sovint desbordats, on hi van veïns d'altres zones amb nous sistemes. I per anar de la més a més augmenta el volum de residus. Sentim el representant del comitè d'empresa Girona Més Neta, Gregori Soto.
Jo porto 8 anys i el desgavell organitzatiu que estic veient últimament no l'havia vist mai. I és la sensació que tenen la majoria dels companys i companyes.
També reclamen més treballadors i denuncien que l'empresa se salta el conveni col·lectiu.
I creix l'oposició a la macroplanta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. S'han presentat 1.500 al·legacions en contra d'aquest projecte que ha de gestionar residus agraris. I la plataforma Pobles Vius denuncia mancances en l'estudi de les emissions i les olors derivades d'aquesta central. Lleida, Noelia Caselles.
La plataforma Pobles Vius ha presentat al·legacions de pagesos i veïns afectats i de 22 entitats i una desena de municipis que estan en contra de l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Autònom de la central. Els opositors reclamen al govern que no avali la planta, amb l'argument que s'ubicaria en sòl agrari protegit, que no s'han presentat contractes amb ramaders de la zona i que no s'ha calculat bé l'impacte d'emissions i olors derivades de la central. Gerard Batalla és el portaveu de Pobles Vius.
Lo primer que posem de manifest en aquestes al·legacions és que l'empresa no ha presentat ni un sol contracte amb ramaders, ni un sol contracte amb empreses per gestionar posteriorment les muntanyes de residu que generarà aquest projecte. En segon lloc, el projecte té incorreccions greus en l'estudi de les olors i de les emissions.
El projecte de la planta preveu transformar en biometà fins a 480.000 tones de dejeccions ramaderes.
Passant gairebé 5 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Catalunya migdia.
Passen 6 minuts de 2:15. Us ho hem dit diverses vegades durant aquest Catalunya migdia, però avui, si encara no ho sabíeu, som a l'últim dia de l'any 2024. I tot just demà, per tant, arriben als cinemes les primeres estrenes del 2025.
Hi, good afternoon, ma'am. Are you interested in learning about our savior, Jesus?
Per començar, això que sentim. Hugh Grant s'endinsa en el gènere del terror psicològic amb Herètic, Marc Garriga.
Sí, renega de la seva carrera com a icona de la comèdia romàntica i admet que està disfrutant més que mai amb papers més malèvols o entremaliats. A Herètic és un psicòpata que caça dues joves ingènues que van porta per porta intentant captar adeptes per la seva església i equipara tot tipus de trampes per posar a prova la seva fe. Un thriller fascinant amb diversos girs de guió que confirma la veritable vocació de Hugh Grant. Un altre actor que canvia de registre és Daniel Craig, que deixa enrere els anys com a agent 007 i ara s'atreveix amb un paper de gai de 50 anys a Queer, el nou film de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, que aquí torna a reflexionar sobre la sexualitat masculina i la llibertat amorosa. I parlant d'amor, Vivir el Momento és la història romàntica i tràgica d'una parella formada per Andrew Garfield i Florence Pugh, que se'ns presenta de forma desordenada perquè sigui encara més enigmàtica i complexa.
Però tenim més novetats. Per exemple, una estrena en versió original subtitulada en català. És Marc, la llum que imaginem.
És una pel·lícula provinent de l'Índia, dirigida per una dona pràcticament desconeguda, Payal Kapadia, que es va endur el Gran Premi del Jurat al Festival de Cannes i que ha enlluernat amb aquesta sorprenent oda a l'amistat femenina. A més, s'estrenen l'anèssim film d'acció de sèrie B de Liam Neeson, Absolución, i el peculiar biopic de Robbie Williams, Better Man, on l'interpreta un mico digital i que, tot i que pot semblar una proposta esbojarrada, funciona i emociona.
Doncs així és com començarem el 2025 a nivell cinematogràfic. Però aquest 25, la cartellera teatral del país també s'omplirà de grans títols. Repassem alguns dels que seran notícia aquest any que encedem, Marta Vives.
Comencem pel Teatre Lliure, on aquest mes de febrer hi arribarà la multipremiada L'herència de Matthew López, una obra dirigida per Josep Maria Mestres amb Carlos Cuevas i Albert Salazar encapçalant el repartiment. Claudi Sedó torna a convidar intèrprets amb i sense diversitat funcional a pujar a l'escenari amb la història Fantàstic Ramon, un al·legat a la diferència i a l'autenticitat. I la Calòrica estrenarà nou muntatges, titula La brama del cèrvol i s'ambienta en un vell hotel de muntanya enmig del no-res.
Al Teatre Nacional de Catalunya acabarem el mes de gener amb L'Aranya d'Àngel Guimerà, dirigida per Jordi Prat i Coll, està protagonitzada per Mima Riera i és un retrat d'una parella amb la incapacitat d'engendrar un fill. També podrem veure l'últim text de Victòria Espumbert sobre El desarrelament, protagonitzada per Clara Segura. Al Goya hi podreu veure al febrer Un Déu salvatge, de Jasmina Resa, dirigida per Pere Arquilloé, amb ell com a intèrpret, acompanyat de Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Obert. I la Sala Beckett acollirà Expulsió, de Pau Miró, dirigida per Toni Casares. Oriol Broggi es posa al davant de Macbeth Song, l'última producció de La Perla 29, per representar aquesta versió diferent i esbojarrada del clàssic de Shakespeare. El Maldà, Dani Anglès, presentarà Quan la vaig conèixer, una fantasia, amb Barbara Streisand de protagonista. Finalment, un dels títols més internacionals del teatre contemporani català, El principi d'Arquímedes, de Josep Maria Miró, tornarà en una nova versió, a l'Espai Texas. Serà el mes de febrer.
I acabem amb el públic indignat d'un concert de bandes sonores que s'ha fet al Liceu de Barcelona. Diversos assistents al concert, John Williams and Hans Zimmer, la millor música de cine, han posat reclamacions al Liceu. Per què, Montse Mas?
Diuen que l'orquestra que l'interpreta, la Hollywood Symphony Orchestra, no és la prestigiosa formació nord-americana que sol gravar les bandes sonores de Hollywood, sinó una orquestra amateur que opera a Europa sota el mateix nom, cosa que no es detalla a la pàgina web del teatre. Marc de la Barrera és un dels assistents decebuts amb qui ha contactat al Matí de Catalunya Ràdio.
Just a arribar, abans de que comenci l'espectacle, ja va haver-hi dues coses que em van fer sospitar una miqueta. Primer, hi havia menys cadires i menys instruments del que esperaria d'una orquestra simfònica. I el segon és que el piano era un teclat. Comença el concert, al cap d'uns minuts de música, i desafinaven totalment, i sobretot un àlgid tocant Jurassic Park, que hi havia un solo que el trompetista es va quedar en blanc, va fallar les notes, i es va quedar tothom al·lucinant.
El Liceu es desentén de les queixes del públic i assenyala com a responsable l'organitzadora del concert, la promotora NK Pro d'Arte, a qui el teatre ha llogat la sala. L'empresa ha declinat donar explicacions i assegura que manté el segon concert previst per demà.
Vaja, doncs a veure si el segon va millor. D'aquí a 19 minuts seran les 3, anem als esports. La Lliga de Futbol Professional està revisant la documentació que ha entregat el Barça per intentar inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. El club blaugrana confia que es tiri endavant, però Roger Arbussà no fa pinta que la resposta sigui imminent. Quina és la situació ara mateix?
Doncs moments d'espera, perquè segons ens diuen des de la Lliga, això va per llarg. Recordem que el Barça té temps fins les 12 de la nit, per tant, queden unes 9 hores. Encara avui està enviant a la Lliga tota la documentació d'aquest contracte amb aquest fons d'inversió per la cessió de l'explotació d'aquests seients VIP del nou Camp Nou, i el que està fent la Lliga ara, de fet des de fa hores, és estudiar-ho, estudiar, revisar el contracte per determinar si és vàlid a efectes de poder cobrir el fair play i poder inscriure, per tant, Dani Olmo i també Pau Víctor. Des del Barça, el que ens diuen és que són optimistes, mostren tranquil·litat, diuen que això es farà, que anirà bé, però sí que no té pinta, com dèiem, que sigui imminent, i per tant pot ser que això, tot plegat, no estigui resolt fins ben entrada la tarda o fins i tot més tard. Si això no anés bé, quedaria el recurs de l'aval, que la junta directiva avalés, seria l'últim pla que li quedaria a Joan Laporta, tot i que és veritat que les hores passen i que cada cop queda menys temps.
Doncs el Barça, que està pendent dels despatxos i de la Lliga de Futbol Professional per acabar aquest any 2024, que a nivell esportiu ha estat un any de canvis, sobretot per l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del primer equip, però, Arbu, també ha estat l'any de l'eclosió de Lamine Yamal.
Sí, els joves i Lamine Yamal segurament és la millor notícia de l'any a Can Barça, perquè esportivament ja sabeu que el club ha continuat immers en aquesta inestabilitat dins d'aquesta llarga construcció de l'equip. Es va fer fora Xavi, va arribar Flick, l'equip ha anat de més a menys des de l'inici de curs fins ara, però hi ha hagut aquest fenomen paranormal que ha estat l'eclosió dels joves i que ha protagonitzat aquest noi de 17 anys, Lamine Yamal, que és el millor jugador ja d'aquest equip i un jugador cridat a marcar una època i del qual, per cert, s'espera que aviat renovi amb el Barça.
I el Girona, l'any 2024, anirà sempre vinculat a la històrica classificació per jugar a la Lliga de Campions. La temporada quedarà en l'imaginari col·lectiu gironí i l'encarregat de valorar-la, Jordi Bracons, ha estat el mateix tècnic del Girona.
Sí, és un 2024 històric, la seva cinquena temporada de primera divisió. L'equip de Michel Sánchez és un dels principals i atractius de la Lliga, amb un joc molt vistós, ofensius i amb moltes variants tàctiques. Per al record dels aficionats, diversos partits de la temporada 23-24, amb un inici espectacular i especialment la victòria 2-4 a Montjuïc contra el Barça, precisament. Aquest és el millor record del tècnic del Girona, Michel, que ho explica ell mateix en una participació al podcast Coaches Boys.
Queríamos demostrar que estamos en lo alto de la clasificación gracias a nuestro juego y a nuestra personalidad de jugar en los distintos campos, y era una prueba para nosotros importantísimo. Yo hablé mucho de la nueva dimensión en este partido, porque conseguir un buen resultado, hacer un gran trabajo este día, nos iba a suponer que el reconocimiento mundial de nuestra idea de juego.
Si bé és cert que aquest inici de campanya ha estat una mica més sacsejat i incert del que es podia preveure des de fora, el Girona tanca l'any en vuitena posició a la Lliga amb 25 punts, a 5 de les places que donen accés a competicions europees. A la Champions, els gironins sí que ho tenen una mica més complicat per passar la ronda, sumen 3 punts a 5 de les places que donen accés a setzens de final, i al davant tenen dos duels decisius contra dos gegants europeus com Milan i Arsenal. I a la Copa del Rei, l'equip va caure eliminat als penals a camp del Logroñés a segona ref.
Doncs hem repassat el 2024 del Barça, també el del Girona. A l'Espanyol, aquest 2024 ha estat força diferent del del Girona, amb moments bons, especialment amb l'ascens a la primera divisió, però també amb d'altres més complicats, com ara el que travessa ara mateix l'equip Perico a la Lliga Pau Mora.
El club blanc-i-blau va aconseguir al juny l'objectiu principal d'aquest 2024, tornar a primera divisió. Ho van fer després de remuntar a la final del play-off d'ascens contra l'Oviedo. Per aquest 2025, l'objectiu hauria de ser consolidar-se a la màxima categoria, un objectiu que, després de la primera volta, no s'està complint. El capità Perico, Javi Puado, recorda la importància d'aconseguir aquesta permanència.
Hagamos una buena segundo tramo de la temporada y obviamente conseguir el objetivo. Hay que ir poco a poco y sumando, que es lo necesario. Creo que es una liga complicada, sabemos de la dificultad que tiene Primera División, pero también es complicado para el club y para el Español, los años que se juegan en segunda. Entonces, tenemos que tener claro en la cabeza que el club tiene que estar en primera división, sea como sea.
Ara comença un 2025 en què els de Manolo González es podran centrar plenament en la Lliga, perquè després de caure eliminats de la Copa contra el Barbastre, els blanquiblaus només disputen aquesta competició fins a final de temporada.
Hem repassat el 2024 dels equips masculins de futbol. En categoria femenina, any de Champions Blaugrana, retorn de l'Espanyol a primera i canvi de Llevant Les Planes a Llevant Badalona. L'any acaba també amb tres equips catalans a l'elit del futbol espanyol, Marc Andrés.
Amb el Barça continuant el domini en mà de ferro sobre la competició espanyola. Amb Pere Romeu a la banqueta, l'equip va esvair certs dubtes a Europa. Va fer oblidar la derrota 2-0 a Manchester del mes d'octubre amb una victòria contundent per 3-0 a Montjuïc contra les angleses ara fa dues setmanes. Líders de la Lliga F invictes, líders del grup de Champions, el Barça va tancar el 2024 amb una golejada a Tenerife per classificar-se pels quarts de final de Copa de la Reina. Així ho valorava Pere Romeu.
Hem aconseguit ser primeres de grup, acabem d'aconseguir passar d'eliminatòria, anem primeres a Lliga, no és només això, sinó és com juga l'equip. Hem de seguir sent exigents perquè tenim trams del partit que encara no acabem de controlar del tot.
Mentrestant, el Llevant Badalona aquest 2024 sembla una còpia del 2023, tot i el nom nou, la casa nova i una plantilla gairebé canviada al complet per fer un projecte ambiciós, igual que l'any passat. L'equip va començar molt fort a la Lliga, amb 14 dels primers 21 punts, però només n'ha sumat 2 dels darrers 18 i acumula 7 jornades sense guanyar. Per contra, l'Espanyol acaba l'any amb la dinàmica contrària. Just pujar de categoria i amb el clar objectiu de mantenir-se, les blanquiblaves van sumar 6 punts en les primeres 8 jornades i ocupaven posicions de descens. Ara, la ratxa de l'Espanyol és de puntuar en 6 partits consecutius, amb 3 victòries, i acabar el 2024 amb 17 punts, 8 per sobre del descens.
A la Lliga Espanyola fem repàs del 2024 perquè no hi ha competició aquest cap de setmana. Però dues de les lligues més importants d'Europa van disputar ahir l'última jornada de l'any. El Calcio, victòria del Como, de Cesc Fàbregas. I a la Premier, Jordi, destacada derrota del Manchester United.
Sí, els Reds van perdre 0-2 a casa contra el Newcastle i acomiaden 2024 més a prop del descens. El tenen a 7 punts, que no pas d'Europa, que el tenen a 9 punts, i el marca el City, que és 6è, amb 31 punts. No corren bons temps a Manchester, i és que els de Guardiola, que ja ha complert 500 partits a la banqueta del City, només han guanyat dos partits dels últims 14. I això que el desempador no té disponible el pilotador Rodri, i el tècnic que ha hagut de sacsejar l'equip per revertir la situació. Liverpool és líder destacat amb 45 punts i 8 de marge amb el segon classificat. Els Reds estan tornant a ser aquell equip que infonia respecte a tota Europa amb un joc elèctric, vertical i amb Mo Salah en plena forma des de l'arribada d'Arne Slot a la banqueta. I a Itàlia, el Como de Fàbregas va imposar-se 2-0 al Lecce i tanca 2024 a 4 punts del descens en el seu debut a la sèrie. Atalanta i Nàpols comparteixen liderat amb 41 punts, amb l'Inter de Milà trepitjant-los els talons amb 40 punts. Temps més convulsos per Juve i Milan, que ocupen la sisena i la vuitena posició respectivament. De fet, ahir els mateixos Rosarero van decidir canviar l'entrenador i fitxar el portuguès Sergio Conceição. I a Alemanya la vida segueix igual amb Bayern de Múnich i Bayern Leverkusen disputant-se el liderat.
D'aquí a 11 minuts seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar... Beatrice Chabet pulling away the Olympic champion at... La presència a Barcelona de la doble campiona olímpica Beatrice Chabet.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuios, el teu quios digital de revistes i premsa en català.
Anem?
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Miqui, acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el rim amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de cap d'any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
10 minuts i seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Cara i creu pel Joventut de Badalona i el Lleida. Els dos equips que van obrir ahir la 14a jornada de la Lliga ACB, Ernest Macià.
La ratxa de la penya a l'ACB ja és bona, 4 victòries seguides, però a més, si eixamplem aquesta òptica, veurem que ha guanyat 8 dels últims 10 partits, i això li ha permès passar de ser un equip que està en terra de ningú a ser equip pràcticament de copa. I té a veure, entre altres factors, el fitxatge de Sam Dekker, que hi va fer 20 punts contra el Gran Canària, que és un equip que aspira a ser cap de sèrie a la Copa, i el fet de guanyar els canaris fa que la penya, a falta de 3 jornades, a part d'estar virtualment classificat per la Copa, encara pugui aspirar a ser cap de sèrie. De fet, a 9 victòries, empat amb els equips que entrarien al bombo dels 4 primers classificats en el sorteig de la Copa. Escoltem a Dani Miret, que explica el perquè d'aquest progrés.
Ha canviat el partit a mitja part, i hem canviat els plantejaments que havíem fet i gràcies a això doncs, hem trobat l'energia i crec que ens hem merescut la victòria i acabar l'any d'aquesta manera, que sembla que no, però no fa tant. Estava costant molt més i ara doncs, hem fet un parell de passes endavant i n'en volem fer una tercera.
En canvi, Ernest, el Haiopos Lleida va caure a la pista del líder, el València Bàsquet, per 107-92. Els lleidatans acumulen 9 derrotes i s'allunyen de les posicions de Copa. I és que al final d'any, pels equips catalans de bàsquet, no seria el desitjat.
Doncs ara mateix a la Copa hi ha dos equips, el Barça i el Joventut. El Manresa aspira a entrar-hi i el Girona aspira a no baixar. Fa un any el Barça era tercer a 3 victòries del líder, el Madrid, i a 2 de l'Unicaja. El Barça en tenia 10. Avui, actualment, en té 3 menys a la jornada 14. Va entrar l'any passat pels pèls al bombo dels caps de sèrie, però és que enguany entrarà pels pèls a la Copa. Ara mateix és l'últim equip i a les últimes 4 jornades hem de dir que té un calendari favorable perquè rep el Bilbao a casa, rep el Joventut també a casa i ha de viatjar a la pista del Gran Canària. Per tant, un calendari en què classificar-se per la Copa no hauria de ser impossible. L'any passat ho va aconseguir 3 jornades abans per acabar aquesta primera volta i, com dèiem, a l'últim partit ja la pròrroga va aconseguir classificar-se com a cap de sèrie. El Joventut ha millorat encara més les 8 victòries de l'any passat, en té 9 i virtualment està a la Copa. El Manresa, si guanya la pista del Breogán, igual amb el que va fer l'any passat, però aquest any la Copa estarà més cara i, per tant, amb 9 victòries no en tindrà prou. Haurà guanyat 3 dels 4 partits que queden al Manresa perquè acabi aquesta primera volta per ser la Copa. El Girona ha empitjorat clarament. Actualment és cuer amb només 2 victòries. L'any passat en duia 5 més, en duia 7. I el Lleida ha millorat molt, no només perquè ha pujat, era l'Alep, sinó perquè a aquestes alçades d'any ningú podia sospitar que pujaria. El Lleida, aleshores, era 7è a 2 victòries de la promoció.
Tot això a l'ACB, però encara en bàsquet, a l'NBA, els Cleveland Cavaliers han superat clarament els Warriors en una jornada on també han guanyat els Denver Nuggets, amb Nikola Jokic com a estrella. En canvi, els Dallas Mavericks han notat l'absència d'Irving i Doncic per acabar perdent. I enmig de tot això, Marc, el focus el té LeBron James.
Perquè ha estat el 40è aniversari de LeBron, 22 dels quals els ha celebrat a l'NBA. Entrat a la quarantena, el jugador dels Lakers encara té números de superestrella, amb una mitjana de més de 23 punts, gairebé 8 rebots i 9 assistències per partit. Tot plegat, havent anotat un 50% dels seus llançaments. És per això que LeBron creu, tranquil·lament, que podria seguir jugant uns quants anys més.
No serà perquè no pugui jugar aquest esport a un alt nivell. No serà per això. Perquè, sent honest, podria jugar aquest esport a un alt nivell entre 5 o 7 anys més, si realment volgués. Però no ho faré.
L'aniversari de LeBron ha estat en una nit on, com deies, els Cavaliers han guanyat i continuen amb el millor rècord de l'NBA i on, per cert, la victòria dels Kings sobre els Mavericks sense Doncic ni Irving ha estat l'única d'un equip local. Aquesta matinada, dels 7 partits que s'han disputat, 6 els ha guanyat el visitant.
Una mica més de 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda. L'últim dia de l'any és sinònim de Sant Silvestre. A Barcelona destaca la presència de la doble campiona olímpica, la keniana Beatriz Chebet, que vol superar el seu rècord dels 5 quilòmetres. Aquestes curses atlètiques també tenen molta tirada a nivell popular, però per què se celebren avui? D'on ve aquesta tradició, Pau?
Avui a la nit farà exactament 99 anys que per primera vegada es va córrer una cursa popular per Sant Silvestre. Va ser al cap d'any de 1925 a São Paulo. Al capdavant d'aquella primera prova hi havia un periodista, el brasiler Casper Libero, que va organitzar una cursa que començaria el 1925 i acabaria el 1926 per celebrar el nou any. Els participants van recórrer una distància de 6,2 quilòmetres pels carrers de la ciutat paulista portant torxes, una idea que va copiar d'una cursa que es feia en aquell moment a París l'1 de gener a la nit. Ningú s'imaginava la transcendència que acabaria tenint aquella primera Sant Silvestre, però Alfredo Gómez es va convertir en el primer guanyador d'una de les curses populars més importants del món. A partir d'aquell moment, disputar una cursa el dia de Sant Silvestre s'aniria estenent pel món i arribaria a Catalunya el 1979. El Masnou seria el primer municipi català en acollir-ne una, i aquest any ja n'han disputat l'edició número 45. A Barcelona va arribar el 1999 i poc temps va passar per ser rebatejada com cursa dels nassos. Actualment és una de les Sant Silvestre més destacades del planeta. Per si la presència de Beatriz Chebet no fos suficient, enguany s'han esgotat els 12.000 dorsals que ompliran els carrers de Barcelona avui a partir d'un quart de 6.
I d'una tradició nadalenca, les curses de Sant Silvestre, a una altra, el Dakar. El gros dels pilots catalans que participaran aquest any al Dakar estan a punt d'agafar el vol charter des del Prat amb destinació Bisha, la ciutat de l'Aràbia Saudita, que és punt d'inici de l'edició del 2025 de la cursa. Un any més, més de 40 esportistes de casa, homes i dones, es preparen per una edició ben complicada. Un d'ells és el copilot de Palafrugell, Txema Villalobos, la mà dreta d'Isidre Esteve, Damià Aguilar.
Va néixer l'any de la creació del Dakar i de petit al·lucinava veient Ari Vatanen a l'Àfrica. Mecànic de professió, els seus lligams amb el Dakar van començar l'any 2000 i el 2017 Isidre Esteve li demana que l'acompanyi. En aquest temps s'ha guanyat el sobrenom de MacGyver pels invents que ha hagut de fer tantes vegades per treure el Toyota de les dunes. L'any passat l'aventura se'ls va acabar a l'etapa crono de 48 hores. Així ho recorda Villalobos.
Vam tenir l'averia i llavors vam estar moltes hores que se'ns enterrava el cotxe i havent-ho de treure i tot. I va ser pues, una etapa de superació per mi, no? d'aconseguir treure el cotxe, de molts de moments d'estar malament físicament, ja esgotat, i anímicament també. I llavors, pues, l'Isidre sempre amb l'ajuda d'ell, que m'animava psicològicament, doncs jo físicament també anava fent, i llavors aconseguir acabar aquella etapa després d'aquells 3 dies allà, doncs va ser una gran satisfacció, exactament.
Doncs aquest any la crono de 48 hores arriba a la segona etapa el diumenge dia 5. 46 catalans i catalanes hi tenim a l'edició del 2025 del Dakar. La majoria viuran el cap d'any volant en aquest xàrter que va a Bixa i farà una petita escala al Caire. Un cop arribin, la pròxima matinada, a dormir el poc que puguin, i el dia 1 han d'acabar de passar verificacions i assistir a les reunions informatives oportunes. A Bixa ens hi estarem fins dimarts de la setmana que ve de matinada.
I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha revalidat el títol de la Copa Catalunya. Ahir, victòria sobre el Barça, Marta García.
Per 5-2 en un partit on els blaugranes van començar dominant amb el gol inicial de Diego en el primer minut, però l'Indústria va ser capaç de capgirar el marcador per acabar golejant amb gols de Ramos, Joan Vázquez, Adolfo i dos d'Àlex Verdejos. Això és la part positiva. La negativa, la derrota del Barça, la tercera en els últims 4 partits, que ha generat malestar i autocrítica. Sentim Adolfo, que ha sigut clar.
Llevamos una racha de partidos que no representan los valores que llevamos en el pecho, y es lo que te digo, no es digno de un equipo como el Barça, y bueno, tenemos que
hacer... I en la competició femenina el títol se'l va endur el Penyes Plugues, un equip de la segona divisió que va donar la sorpresa golejant també al rival, l'Ubaile Scores, de la màxima divisió per 4-0.
Un minut per arribar a les 3 de la tarda. La resta de l'actualitat esportiva passa per diversos esports, per exemple, per tennis.
Eliminació de Paula Badós esta matinada en la segona ronda del torneig de Brisbane. Ha perdut davant l'Armènia Elina Avanesian, però tot i això segueix en competició perquè disputa el torneig de doblers al costat de la tunisiana Ons Jabeur. Esta pròxima matinada, a 6:45 hora d'ací, jugaran davant la parella russa formada per Andreeva i Schneider.
I demà, amb el nou any, comença oficialment la temporada de ciclisme, amb 28 ciclistes catalans professionals.
I en la màxima categoria masculina en destaquen 3, Roger Adrià, el Red Bull Bora, Antonio Pedrero al Movistar i Marc Soler a l'UAE, mentre que en la màxima categoria femenina estarà Mireia Benito. A tot això també n'hi ha que afegir 2 directors esportius, Xavi Florencio, l'equip Bahrain, i Alex Sanz, al Q36.5.